El divendres 22 de setembre comença la temporada del Teatre Auditori i ho fa amb un festival de Mozart a càrrec de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat. Es tracta d'una selecció d'algunes de les millors obres dels diferents gèneres que va crear el compositor austríac. Recordem que va escriure en tots els gèneres musicals, deixant veritables obres mestres. El concert de l'orquestra té un programa molt interessant, amb el divertiment per a corda en re major o aquesta Sinfonia 40 en sol menor, però no només l'orquestra donarà forma a aquesta celebració de la música de Mozart. També trobem el Gerard Claret com a concertino director i a una de les músics locals més internacionals és la flautista Patricia Deró. I com sabeu, amb la Patricia hem passat moltíssimes hores de ràdio escoltant i sobretot, en el meu cas personal, aprenent moltíssim de música amb la Cristina Casali també. I per això, què millor manera d'apropar-nos a la música del compositor austríac que acompanyats d'ella, i aquí la tenim. Hola.
Hola, Jessica. Com estàs, Patricia? Contentíssima de veure't una altra vegada aquí.
I aquí a l'estudi 2.
Oi, sí, la veritat.
Aquell estudi que hem compartit amb el Tertúlia.
Sí, 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 ens ho hem passat. Tinc un record boníssim, boníssim. Jo, dins de la meva novetat radiofònica, em va encantar compartir coneixements de música amb tu.
I gaudir de la música.
I gaudir, vam gaudir moltíssim.
Com ens vam emocionar?
Uf, te'n recordes? Hi havia programes que realment eren de pell de gallina. Sortíem aquí les tres tocadíssimes, pensàvem, mare meva, no?
Avui també serà emocionant, sí, perquè parlem d'un repertori que per tu és molt especial.
És el més especial. És el més especial, sens dubte. Sí, sí. Mozart és... és el meu referent, la veritat. No puc opinar d'una altra manera.
Com arriba això a la teva vida? Festival de Mozart.
Doncs mira, jo... Bé, no cal dir que la relació que tinc amb aquest poble i amb els músics d'aquest poble és d'amor incondicional. I bé, de tant en quant m'agrada molt quan estic aquí, doncs tocar amb l'orquestra d'aquí, amb els companys, amb els músics d'aquí i, òbviament, amb el Josep Ferrer, que és una persona estimadíssima, estimadíssima per mi, i amb el Gerard Claret, que és una altra persona molt estimada per mi també. I m'ho va proposar el Josep l'any passat, em va dir, escolta'm, doncs mira, tenim ganes de fer un festival Mozart i de fer un programa que sigui tot Mozart. Clar, és que això és com, és com dir-li, no sé, a un actor si vol treballar, jo què sé, amb el Milos Forman o, bueno, per mi és un gran director, no? o amb qualsevol, o avui en dia amb el JJ Abrams, dius, ostres, és que t'ofereixin un paper en què facis, en què tot el programa sigui Mozart, és fantàstic. I sobretot perquè és el compositor de capçalera meu des de que era nena. És un compositor amb qui he connectat sempre, en totes les etapes de la meva vida. Sempre Mozart ha passat, ha estat allà. Després hi ha altres compositors que han vingut i se n'han anat, més o menys, perquè, bueno, doncs a l'adolescència ets molt rebel i jo la meva rebeldia va arribar potser després de l'adolescència, no tant als 15 anys. Als 15 anys jo era molt bona nena i, ui, mare meva, quants cànons i quants patrons a trencar, però a la infantesa, no?, que t'agraden altres coses. Però Mozart sempre ha estat allà. I el concert de Mozart de flauta, què vols que et digui?
Mozart va compondre diferents peces per a solistes, per diferents instruments.
Sí.
De fet, va morir als 34-35 anys.
35 anys va morir.
Però la seva composició és molt extensa,
clar,
la seva obra.
Sí, efectivament, clar, Mozart, com a nen prodigi que era un nen que era molt avançat a l'època. També hem de dir una cosa, els compositors en aquella època no tenien aquesta imatge romàntica que tenim ara dels compositors. Els compositors eren treballadors, de fet, moltes vegades menjaven el mateix menjador que els servents de les cases. I la música, que en aquell moment es coneixia, coneixia, doncs, més la música popular era la música clàssica i la música que es feia no només pel poble sinó sobretot es confeccionava a les corts imperials, a les esglésies, etc. Mozart era un nen doncs, prodigi que va començar a escriure la seva primera òpera als 11 anys, la seva primera peça als 5 anys, imagina't. Jo tinc un nen ara mateix que té un any i un mes i m'imagino escrivint d'aquí 3 anys ja escrivint una
sonata. No sabia escriure
sí, i Mozart ja sí. Escriure. I de fet el concert per flauta que tocaré el va escriure amb 20 anys.
20 anys.
Per tant, sí, va ser molt prolífic, va morir molt jove també perquè va portar una vida doncs, de molts viatges, molta... Bé, es parla molt sobre la vida dissoluta, entre cometes, de Mozart. Jo tinc una mica de qüestionament amb això.
El que es diu és que el seu pare s'encarregava de deportar-lo a ell i a la seva germana, pianista, de gira no?, per tota Europa.
Correcte.
Des de molt petits,
sí,
com un prodigi.
Per sí, tant... de fet, Nannerl, la seva germana, va ser la, entre cometes, la gran discriminada simplement perquè les nenes en aquella època, les que feien música, doncs ho feien de manera privada. Tocaven l'arpa, cantaven i tocaven el clavecí, però Nannerl era una virtuosa, igual que Mozart, i componia també. El que passa és que Mozart, els talents que tenia eren molt superiors i Leopold va agafar el seu fill doncs, una miqueta per obrir un camí a la família, un camí econòmic també, no? Per... Bueno, es pot dir que avui en dia diríem que el va explotar. En aquella època no estava vist així tampoc.
Anem a començar a descobrir l'obra que interpretaràs el dia 22 al Teatre Auditori. És una obra que va escriure el 1777 aproximadament.
Sí,
crec.
Va ser un encàrrec que li va fer un aristòcrata holandès, un home que tenia molts diners, li encantava la flauta i es deia Ferdinand de Jean, i li va encarregar Mozart 3 concerts per flauta i 6 quartets per flauta i cordes. I Mozart, clar, estava molt, molt ben pagat, havia d'estar molt ben pagat, i Mozart doncs, va dir perfecte. Però era una època en què Mozart, el 1778, ell estava viatjant molt entre París i Mannheim. Era una època en què ell era molt prolífic, tenia bastants encàrrecs, li estaven anant bastant bé, però no oblidem que Mozart va fer un gran viatge per Europa amb la seva mare, la qual va morir a París, per unes febres. I no oblidem que Mozart viatjava, és que són coses importants a l'hora d'entendre les composicions de Mozart, viatjava molt en carro de cotxes, en carretons, no? I els carretons eren molt incòmodos, de fet a les cartes de Mozart li escriuen al seu pare: pare, avui el viatge ha sigut tan horrible que és que tinc el cul que mai més podré tornar a seure. Imagina't tu una situació, un noi de 20 anys viatjant en unes condicions que no eren molt favorables, pendent a tot hora de que li paguessin el dia per poder-se pagar un allotjament i poder compondre, i a més es sumava una altra cosa. La cosa és que ell s'havia enamorat en secret, perquè no volia que el pare ho sapigués, d'una cantant que és molt famosa a l'època, d'una soprano, que es deia Eloisa Weber. Li deia la Weberin, i el seu pare el va calar en seguida. I clar, diguéssim que també estava una miqueta pel que estava, no? Aquest concert, aquests 3 concerts havien de ser estrenats pel seu gran amic flautista Wendling, que era el flautista virtuós de l'època i tocava l'orquestra Mannheim. Però què va passar? Que l'anècdota és que tothom sap que Mozart odiava la flauta. Sort que l'odiava, perquè li arriba a agradar. I imagina't. I què va passar? Doncs que, clar, en una de les cartes Mozart diu: ostres, estic de feina fins a les celles i he de compondre tres concerts per flauta i saps el que ho diu haver de compondre per instruments que detesto. Jo crec, aquí hi ha hagut moltes interpretacions, personalment Mozart diu que detestava la flauta i l'arpa, i mira quina casualitat que el tercer concert per flauta és per flauta i arpa, i és un dels més vells que estan escrits dins de la seva prolífica literatura. Jo em penso que s'han de pensar moltes coses. Primer de tot, que Mozart no era molt amant dels instruments de l'època, de vent. A Mozart li agradava molt la flauta, però li agradava la flauta dintre de l'orquestra.
No com a solista.
No com a solista, justament. Perquè la flauta tenia un color dins de l'orquestra que li agradava molt. De fet, l'última òpera que va escriure, i la més famosa, és La flauta màgica, i la va dedicar doncs, al mite, no? de La flauta màgica. Però què va passar? Que, clar, sabeu com era una època? Tu saps, Jèssica, perquè n'he parlat, sí. I t'he explicat com era la flauta. La nostra flauta, doncs, a 1770, era una canya d'ébano,
no era de
cirerer.
El metall encara no havia arribat.
No, va arribar al segle XX, el metall, o a finals del segle XIX, millor dit. Era un instrument que, primer, sonava poc, segon, tenia un registre molt limitat tant en els aguts com en els greus, i tercer, l'articulació i la finació no eren molt bones. Per contra, en aquella època, el clavecí ja s'havia desenvolupat, ja teníem el piano forte i el violí també s'havia desenvolupat. Clar, ja eren instruments, els de corda, molt més avançats, i Mozart sempre anava a tocar l'instrument més avançat i més desenvolupat. Per tant, jo crec que se li van juntar diverses coses. Una, que tenia el cap a la Lluna de València, al cor a la Lluna de València, perquè estava amb la seva Beverin, que realment estava molt enamorat, li encantava i li fascinava com cantava, i volia escriure-li àries només a ella. Després, que tenia encàrrecs que, òbviament, a nivell de feina havia de fer per guanyar diners. I després, doncs, de que, bueno, doncs, diguem que com a instrument solista ell no podia treure tot el partit que hagués pogut treure amb la flauta que tenim avui en els nostres dies. Tot i així, es diu que l'adagio non troppo del segon moviment del concert número 1 de Mozart, el que tocaré, és una de les obres dels moviments més macos i més expressius del món. O sigui que Mozart era una persona de reptes. Igual que va fer amb el concert de clarinet, davant d'algú que no li entrava molt, es superava creant una bellesa inconcebible. I això vol dir una cosa només, que Mozart no sabia fer res que no estigués basat en la bellesa.
Per tant, que si ell ara escoltés com queda el seu concert,
jo crec que Mozart,
l'actual instrument,
Mozart era tenia una ment molt avantguardista, molt, i ara hagués escrit concerts increïbles per flauta, increïbles, no tinc cap dubte absolutament.
Menys mal que no li agradava l'instrument i que no veia possibilitats.
Imagina't.
No sé si li van pagar al final.
Doncs mira, no li van pagar tot el que li havien de pagar, perquè què va fer Mozart? Va dir: ostres, a veure com em trec de sobre això. El primer concert el va acabar tot. El segon concert va dir: mira, ja que he compost un per oboè, que és en re major, i a més és molt flautístic també, el transcric a re major, i ja tenim un segon concert de flauta. I llavors hi ha dos moviments que han quedat penjats, que són d'una bellesa infinita per la flauta, que són un andante i un rondó, que han quedat sueltos, que s'interpreta que realment aquest era el tercer concert per flauta solista que tenia previst Mozart, però no va arribar a acabar. I llavors va acabar fent un concert per flauta i arpa.
El que jo sé és que aquest senyor el que li va demanar eren composicions fàcils per a flauta, no? Però
sí.
No ho són.
No ho són, de fàcils, no. De fet, són virtuoses perquè Wendling era un virtuós. Hi havia 5 músics a Mannheim. Era Raff, que era el fagotista, era Wendling, que era el flautista, hi havia un oboista, un trompista, ara no recordo, disculpeu que no recordo exactament els noms, eren un quintet de vent, diguéssim, que era el quintet de vent de l'orquestra, que eren grans virtuosos. I com et dic, Wendling era molt amic de Mozart i les germanes de Wendling eren grans cantants i, de fet, els encantava cantar àries de Mozart. I van ser les que van estrenar l'Idomeneu rei de Creta, la primera òpera que va compondre Mozart per encàrrec, les dues sopranos eren elles. Mm-hmm. O sigui que, i de fet es va arriscar no sé si per venjança o per ràbia, per dir, ja veuràs, què vols, un concert de flauta? Doncs ara ja veuràs el que et ara faré ja fer. Vinga.
Vinga, comença a tocar.
Sí.
La Patrícia ja està tocant mentalment.
És inevitable. Saps que aquest segon moviment, Jessica, el comparen molt per la seva bellesa a l'obra de Johann Strauss, mm-hmm. al principi del Danubi Blau. Precisament per la bellesa que té la corda i com invita a la flauta a fer aquest... és un cant, és que Mozart sobretot escrivia per veu, i cada instrument solista canta.
I sempre hem dit que la flauta canta, no?
Canta, ha de cantar, si no canta malament.
Ell dius que va escriure aquest concert als 20 anys.
Sí.
També als 20 anys aquesta obra va ser un moment, una peça important a la teva vida, als 20 anys.
Ah, sí, sí, sí.
Al Palau de la Música.
És veritat, sí, sí. Sí, doncs va ser el meu debut al Palau de la Música. Vaig triar un concert i una vegada més no em veia començant la meva carrera com a solista d'una altra manera que no fos tocant aquest concert. És un concert al qual respecto moltíssim. Tocar Mozart sempre és molt difícil perquè et demana no només una maduresa musical, també una maduresa humana. Et demana connectar amb aquella part de bellesa, de bondat, de sensibilitat, d'humilitat importantíssima en Mozart, que tenim tots a dins, tots tenim això, tenim aquestes qualitats i és un moment en què t'has de comprometre a entendre la idea estètica, què volia transmetre Mozart, en quin entorn estava component això, tots aquests factors. I tocar el Palau va ser increïble, tocar aquesta peça al Palau.
Com ja passava amb el Tertulian Acústic, la Patrícia em passava quins intèrprets, quines versions de les peces li semblava a ella adients emetre pel programa de ràdio, i també ho has fet en aquesta ocasió.
Sí, 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 sí. Mira, és una versió, he volgut posar una versió que m'encanta especialment perquè està tan ben tocada. L'orquestra aquesta és fantàstica, són els solistes de la Haydn Chamber Orquestra de Berlín, estan tocant, i el solista és l'Emmanuel Paut. És un músic d'ara, per això he triat aquesta versió. Hi ha moltes maneres de tocar Mozart, però m'agrada apostar pels artistes d'ara. És un artista, doncs, molt important, un flautista que ha fet una carrera i està fent una carrera important. Té un tracte humà exquisit i té unes idees, doncs, que m'agraden moltíssim també, i algunes les comparteixo, algunes altres potser no, igual que tots tenim una opinió sobre l'estètica i la manera de fer música, no? Però bàsicament m'agraden moltíssim, i m'agrada molt com està interpretat Mozart, sobretot aquesta orquestra, que és una meravella, és increïble, flotes quan la sents, i m'agrada com està interpretat Mozart perquè li fan molta justícia en el sentit de tocar amb aquesta puresa, amb aquesta humilitat, sense pretensions de res, sinó simplement deixen que la música succeeixi. I crec que és la millor manera d'interpretar Mozart, almenys humilment és com jo el concebeixo.
Perquè Mozart, quan va escriure, va deixar les seves partitures, deixava marge a la interpretació personal?
Sempre. Pensa una cosa, totes les anotacions que trobes avui en dia en una partitura, tipus, doncs, en aquesta frase el compositor vol un crescendo, que vol dir que va cap a fort, un decrescendo, te'n recordes, Jessica, sí, que parlàvem d'això? O jo què sé, o per exemple, doncs, el caràcter en què el compositor vol que l'interpret toqui això, tot això és més modern, comença en el romanticisme. Com et deia abans, Mozart i tots els seus coetanis eren treballadors per l'art, eren servents de l'art, i ells componien una peça musical i deixaven a l'intèrpret que fos ell el que realment, entre cometes i valgui la redundància, interpretés a la seva manera aquell missatge. Per tant, Wendling, no sabem si quan començava de manera forta i majestuosa, com comença el primer moviment, que es diu així, Allegro maestoso, no? Perquè ja Mozart dona la idea de que, bueno, et dono una pista, això ha de ser majestuós. Vale, doncs segurament era així, no? Però les altres petites empremtes artístiques, això cada flautista té les seves, absolutament.
Doncs era molt generós, perquè hi ha alguns compositors que ho deixen tot
per escrit, encursatadíssim. Això ha de ser així, 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 i ja està.
Ara que deies el primer moviment, anem a recordar com començava aquesta majestuositat. Ja saps que m'agrada, quan parlem de música d'aquests moments, doncs posar el fragment perquè la gent realment entengui de què estem parlant. I ja que hem començat amb el primer, amb el segon, i aquí tenim el tercer. Ja t'estic veient amb la teva flauta d'or. Sí. Recordo el moment que et vas enamorar del seu so.
Sí.
I que vas dir, no puc viure sense ella.
Sí, és una soprano. Canta sola, jo no faig res. Jo l'agafo, faig veure que em moc una mica i canta sola.
I ella canta sola. Estàvem parlant ara de la vida de Mozart, que va començar com a nen prodigi, que va tenir moltíssima feina, però sembla que no va viure l'èxit, el gran èxit en vida. De fet, la seva mort queda així una mica com... va acabar una fosa comú...
Sí.
Queda així,
com... Es diu que va morir de tuberculosi. Va morir, és la hipòtesi més que se sap més. Va
més
morir
fiable,
de,
no?
Sí, més fiable. De tuberculosi, i efectivament va morir, doncs, de, el 1791, perdó, se'l va trobar, o s'ha trobat el seu crani, que està atribuït a Mozart, en una fosa comú. Com et deia, Mozart era un supervivent. Era una persona que era genial, no era conscient del seu talent, sí que era conscient de que volia fer-se respectar perquè sabia que tenia alguna cosa molt especial, però mira, una de les frases que deia Mozart és: a mi no m'interessen les crítiques ni les lluències, només m'interessen els meus sentiments. Això és una reflexió molt, molt interessant d'una persona intel·ligent. Jo tinc una altra hipòtesi també, perquè he llegit molt sobre Mozart, segueixo llegint, ara m'estic rellegint una altra vegada les cartes de Mozart al seu pare, i jo tinc una hipòtesi. Es diu que Mozart va patir el síndrome de la Tourette. El síndrome de la Tourette és un síndrome de caràcter neurològic en què la persona té una sèrie d'espasmes musculars molt agressius, incontrolats, involuntaris, que generen una sèrie de tics o sorolls guturals o fins i tot una dialèctica que recorre a l'insult o a parlar de manera escatològica. Ja sé, és molt curiós, no se sap l'origen, però es diu que tenia això perquè hi ha un científic austríac en els anys 60 que tenia la síndrome de la Tourette i va detectar en les cartes de Mozart, en com estaven escrites els manuscrits i en alguns dibuixos que feia Mozart, en què hi havia una sèrie d'atacs que li agafaven, no? I ell, com a malalt de síndrome de Tourette, va pensar que era això.
Va reconèixer-ho.
Jo crec que això podria haver estat un dels motius pels quals Mozart també va morir més jove, perquè realment una malaltia neurològica, i més en aquella època que no eren tractades i se'ls prenien per bojos, perquè de fet sí que és veritat que Mozart va, no sé si ho saps, però és molt graciós, va escriure 6 cànons per veus escatològics. Què vol dir això? Vol dir que els cantants, la lletra és absolutament escatològica, no la reproduiré, però no em tallaria ni un pèl, o sigui, ho heu de llegir i no us ho creuríeu. Però el que em fa pensar que potser no arribava a ser malalt de la Tourette és que la seva mare també li escriu cartes a Mozart i també té un llenguatge similar. Es pot dir que Mozart era una mica trastut, mal parlat i una miqueta guarrindongo, com es diria ara, i la seva mare li cantava cançons també que parlaven de la caca i parlaven del cul i dels pets i de coses fecals i tal i qual, no? Jo tiro més per aquesta banda. El que sí que penso és que Mozart tenia una personalitat bastant obsessiva. Això quasi no tinc dubte. Però obsessiva per què? Perquè buscava constantment la perfecció, i ell ho reconeix. Buscava la perfecció, la bellesa, l'equilibri, i això està a la seva música.
I Salieri? Aquest rumor o aquesta
nèmesis, no?
Sí,
de Mozart.
S'ha dit que el va enverinar, no? Que va ser el responsable de la seva mort.
Jo crec que no. Mira, això, la pel·lícula de Milos Forman, Amadeus, és una grandíssima obra d'art, m'encanta veure-la, però és, no està agafada al 100% amb la seva vida. De fet, aquest riure ha, 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 que surt a la pel·lícula, surt perquè precisament dona peu a que Mozart pogués tenir aquest síndrome de la Tourette, que de vegades, doncs, surten uns galls o així. Jo crec que Milos Forman va fer una obra d'art, però no s'ajusta a la realitat. I Salieri era una persona que admirava profundament Mozart, igual que Mozart admirava profundament Bach o Benda, un altre gran compositor per flauta, precisament František Benda. Entre els compositors s'admiraven i... No hi havia tants d'odis. Potser hi havia discrepàncies artístiques, perquè és que entre els artistes sempre n'hi ha, perquè hi ha maneres diferents de concebre l'art, però no hi havia tantes tibantors, no, segur que no.
Ara tornem al present, al concert, aquest festival de Mozart que viurem el divendres 22 a les 9 del vespre, amb unes peces molt ben seleccionades de l'extensa obra de Mozart. I ara tu és la primera vegada que t'escoltem aquí a Sant Cugat, després, no és la primera vegada, després d'una aturada...
No, és la primera. Sí.
Després d'una aturada natural, una aturada de felicitat.
Sí, i absolutament volguda, desitjada i triada.
És un petit que això ha forçat d'alguna manera que la teva vida professional quedi en un segon pla, però ara comença a equilibrar-se la balança.
Correcte.
Què faràs? Què estàs preparant? Quines intencions tens? Com has recuperat la flauta? Perquè entenc que entre els nens, el nen, penyal, tal, la flauta és difícil.
Sí. Bueno, doncs sí, com tu dius, doncs, mira, el dia 1 d'agost de l'any passat va arribar el Max a la meva vida, a la vida del meu marit i meva. Ha estat... Ai, mira, no puc parlar d'això. Sí, cuidao si m'emociono, perquè estic molt sensible amb aquest tema. I la veritat és que ha estat un nen molt desitjat. D'altra banda, jo no m'imaginava que la vida em posés en el camí la maternitat, perquè jo tenia una vida molt activa, molt complerta, em sentia molt plena fent concerts, viatjant amunt i avall, tocant amb orquestes. La meva vida musical era, em donava moltíssim, no? I va arribar el Max. I va arribar el Max perquè en un moment de la vida doncs ho vaig desitjar moltíssim, i el meu marit també. I llavors vaig pensar, vull disfrutar cada moment d'aquesta maternitat, no m'ho vull perdre absolutament res. També vaig tenir molt bones conselleres, entre elles tu, Jèssica, que com a bona professional que ets, i ets mare també de dos nens, doncs sí que realment agraeixo molt els consells, perquè és una experiència que en els nostres dies que vivim tan ràpid i no tenim temps d'aturar el temps i simplement parar-nos a pensar i a observar el que ens està passant, vaig decidir per primer cop a la vida dir, em dono un any, agafo la flauta, la guardo, li vaig dir adéu, a més li vaig dir, bueno, fins aviat. Tot i així, sí que he fet uns quants concerts que tenien paraulats i que no podia dir que no, però bueno, han sigut petits i han sigut coses més de compromís que a nivell més gran, no? I m'he dedicat a ser mare, a aprendre a ser mare, perquè jo no en sabia, jo era totalment novata en això, i a més una novata de 40 anys, ni us explico el que és, o sigui, m'han posat a caldos metges, m'han dit, bueno, ja està, les mames de 40 anys, mare meva, veniu amb totes les paranoies del món, i jo pensava, mare meva, saps moltes coses d'algú, però ets absolutament inexperta en coses que realment són importants com és aquesta. I bé, hi havia de començar una altra vegada la meva activitat artística fent un recital al Palau de la Música el dia 8 de febrer d'aquest any. Però de vegades la vida et parla i mira, i vaig tenir un accident bastant important. Per desgràcia, mai havia tingut un accident, però aquest va ser important, i em vaig fer molt mal en l'ombro esquerre, i vaig picar amb el cap de costat i em vaig fer mal a les cervicals, cosa que em va deixar sense tocar i sense saber si podria recuperar al 100% la mà esquerra. Realment va ser molt... Em vaig espantar bastant, perquè el dit cor i el dit anular no em responien, no m'anaven. I vaig haver de fer 3 mesos de recuperació, d'una rehabilitació força dolorosa, perquè em van haver de posar unes agulles, es diu, bueno, punxada freda o agulla freda, no, seca, això, bueno, feia molt mal. Però bueno, em vaig anar recuperant i vaig veure que els dits responien i que no em quedarien seqüeles. Sí que m'ha quedat un cruiximent darrere la palatilla, diguéssim, de l'escàpula, i que em quedarà de per vida, però veig que
pots
puc tocar bé, com sempre. I bé, i vaig haver de cancel·lar el recital que em feia moltíssima, moltíssima il·lusió, l'esperava amb moltes ganes, a més és que em va passar a un mes i mig vista. I vaig dir, Déu meu, quina decisió més difícil haver de tocar el palau, clar, per dir, mira, és que m'ha passat això. Realment es van comportar superbé amb mi, van ser molt, molt macos i em van dir, no et preocupis perquè d'aquí dues temporades tornes, la que ve no, perquè la tenim ja tota plena, però la que ve vens, volem que toquis, i jo encantadíssima, i realment va passar això. Després vaig haver de cancel·lar també una altra cosa que tenia en el Liceu, perquè quan ja estava bé de l'ombro i vaig agafar la flauta, vaig trencar un dit de la mà dreta. Sí, sí, el que no m'ha passat mai. Llavors el meu marit va dir, mira, ja està bé, o sigui, prou, eh? Si trenques alguna cosa més, jo és que, clar, és que em vindran a buscar, es pensaran que et faig alguna cosa, perquè és que t'ho he imaginat. I quan em vaig recuperar de la mà dreta, em vaig trencar el dit petit del peu esquerre. O sigui, ja prou. Toquem fusta, ja està. Ja he decidit que, molt bé, oído cocina, no havia de pujar als escenaris fins més tard. Per tant, ho he acceptat i ara ja estic en
ara
forma,
ja el
22, plena forma. Sí.
Entraràs amb unes
sí.
ganes.
Buf! M'estic tocant a sobre. No sona molt bé, però ja m'enteneu.
Una cosa, per cert, que havíem parlat amb la Cristina en alguna ocasió al Tertúlia, era aquesta manera de tocar diferent després de ser mare. Segurament també està molt relacionat a fer una aturada en aquest ritme frenètic que porteu els músics professionals, sí. Els intèrprets professionals. Mai havies pogut parar.
Mai, mai.
Deixar de tocar.
Mai, mai havia parat més de... potser el màxim 2 mesos i per circumstàncies, però mai havia estat un any allò de dir no toco, que al final han acabat sent 7 mesos, que no és tant, però 7 mesos és molt si no ho has fet mai. Però m'ha anat superbé, perquè és que tenia el cap ple de notes, em sortien les notes per les orelles i necessitava aire fresc, idees fresques, respirar la vida d'una altra manera, sentir-me jo d'una altra manera i sobretot agafar perspectiva. I tenia molt, molt el somni de tornar-me a enamorar de la flauta i de la música després de tot això i de veure, d'estar a l'expectativa, si realment em passaria o no em passaria, perquè era un risc. Jo pensava, clar, he estat molt contenta, també, sense la flauta, també ho diré, perquè la meva vida està molt plena i... Però realment és que des de quan vaig agafar la flauta, vaig obrir la caixa, vaig haver de respirar a fons perquè vaig dir, vinga, va, som-hi, a veure què tal, i la flauta va cantar. I vaig dir, és que aquest instrument... I realment allà estava la flauta, sí, sí.
Doncs ho sentirem i ho gaudirem amb tu. Això, divendres 22, al Teatre Auditori, casa teva. A la ciutat, bueno. Amb amics, amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat i amb el Gerard Claret, donant forma a aquest festival de Mozart a partir de les 9 del vespre. Uh-huh. Patrícia, digue'm alguna cosa.
Només una cosa, després d'aquest concert el faré també el dia 29 d'octubre a les 7 de la tarda al Teatre La Massa de Vilassar de Dalt, que és un teatre exquisit, remodelat pel mateix arquitecte que ha fet el metro de Nova York, o sigui, val la pena i l'acústica és increïble. Ho dic per la gent que no tingueu l'oportunitat de venir a aquest concert, doncs si voleu, i us ve de gust, doncs el dia 29 d'octubre a les 7 de la tarda
a Vilassar
de Dalt, al Teatre La Massa.
Molt bé, Patrícia, doncs t'esperem aquí al Ritme Sant Cugatenc en qualsevol moment que tinguis
moltíssimes
un
gràcies.
Altre projecte, ja saps que
i
aquí t'esperem, o per parlar de música, per aprendre.
Sempre que vulgueu, jo encantadíssima de parlar hores amb tu, ja saps que m'has de fer callar sempre, és el meu problema.
Moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies, Jèssica.